Bon dia, són 2:15.
Notícies migdia, amb Karen Madrid.
Molts temien els efectes que podria tenir el tall de trànsit al passeig de Can Feu pel soterrament. Avui al matí, i de fet ja ahir al vespre, ja s'han pogut comprovar. El caos circulatori ha envaït l'entrada de Sabadell per la Rambla Ibèria i el seu entorn, provocant retencions que en alguns moments superaven la mitja hora. Uns problemes circulatoris que recorden, i molt, els que registraven precisament quan la Rambla Ibèria es va tallar el trànsit per les obres d'allargament dels ferrocarrils, ara fa 3 anys. El tinent d'alcalde de Cohesió Territorial, Juli Fernández, assegura que s'emprendran mesures per reduir aquesta saturació de cara als pròxims dies.
Facilitar al màxim la informació als ciutadans i ciutadanes sobre quins són els itineraris alternatius. Recordar que pels veïns de l'Eix Macià, de la Concòrdia, seria la sortida per dalt per la part de la ronda oest, i que la Rambla Ibèria seria principalment per accedir a la zona del centre de la ciutat i en el seu inici poder girar cap a Gràcia i a través del carrer Viladomat.
Tot i això, els conductors i els veïns han mostrat la seva indignació tant a les xarxes socials com a aquesta emissora. Des del PSC també han carregat contra els problemes de mobilitat registrats a la ciutat i insten el govern quadripartit a aturar el seu pla per reduir la presència de cotxes al centre. De tot plegat en parlarem el mateix dia que es produeix a Sabadell la primera mobilització contra l'augment del preu del transport públic. Gerard Soler és portaveu de la plataforma Stop Pujades Transport.
El problema és engegar una concentració, nosaltres tenim les octavetes, les repartirem, informant justament això, una miqueta el que hem estat exposant aquí, quines són les nostres reivindicacions i incitar una mica a la reivindicació de que, ostres, tornem a arribar a gener i torna a haver un augment que en ocasions diguem que desquadra completament amb les capacitats adquisitives de la majoria de la població.
La concentració serà a l'estació de Sabadell Nord a 8:15 del vespre. Són els temes principals d'aquest dimecres 10 de gener, però també en tenim d'altres que repassem a continuació en titulars.
Ràdio Sabadell, al peu de la notícia.
I ho fem amb l'Aleix Graell. Bon dia.
Bon dia, Karen.
L'expedient d'expulsió contra Sacot per part de la patronal Foment no preocupa l'entitat vallesana.
El president de Sacot, Antoni Abad, creu que l'expedient és només un mecanisme per llimar diferències entre les dues parts en un context tens.
No sempre coincidim amb el criteri, però també en el cas de que això no es produeixi, doncs hi ha establert el mecanisme perquè uns i altres puguem sempre treballar i tirar endavant.
Sacot està a l'espera de rebre el document per argumentar les seves raons i mostrar la seva voluntat de mantenir-se a Foment, malgrat tenir visions oposades sobre el procés independentista català.
El periodista sabadellenc Llorenç Rovires i el fotògraf terrassenc Marc Castellet documenten en un llibre les festes de l'arbre que es fan arreu dels països catalans.
Després de descobrir 160 celebracions en què l'arbre és el protagonista, n'han documentat una trentena amb textos i imatges. El llibre Amunt, les festes de l'arbre als països catalans, fruit d'una dècada de feina, es presentarà la setmana que ve a Matadepera.
Tota l'actualitat a Ràdio Sabadell.
En parlarem amb la pròxima mitja hora, abans, però, obrim pàgina de serveis. Tenim 12 graus ara mateix a Sabadell, unes temperatures molt similars ahir a aquesta hora. Què hem d'esperar per les pròximes hores? Li preguntem al Sergi Gallego. Bon dia.
Bon dia, avui el cel estarà serè o poc ennuvolat en general, tot i que a la tarda augmentarà la nuvolositat al Pirineu, on quedarà mig ennuvolat, i a partir del vespre el cel quedarà entre molt ennuvolat i cobert en general per l'arribada de núvols que avançaran d'oest a est. Aquests núvols, associats a un front fred, portaran precipitació feble a partir del vespre i a la meitat oest a la nit, amb una cota al voltant de 800 metres. Si bé localment baixarà fins als 600 metres a punts del Prepirineu i al nord de la depressió central. Demà la precipitació podrà afectar afectar a qualsevol punt del país de matinada i al matí es restringirà al Pirineu i al sud de la Costa Brava i a partir del vespre podrà precipitar de nou al terç oest. Pel que fa al cel, es mantindrà molt ennuvolat amb clarianes transitòries al centre del dia. La temperatura serà més baixa i el vent serà fort als dos extrems del litoral i amb ratxes fortes a la resta de component nord i oest. I de moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Moment ara de saber com funciona el transport públic. Connectem amb el Transmet. Eva Malús, bon dia.
Bon dia. Doncs en aquests moments podem parlar de normalitat a la xarxa de transport públic de l'àrea metropolitana de Barcelona. No hi ha incidències destacables, segons les informacions que ens van arribant des de les diferents empreses operadores, i per tant la situació és tranquil·la ara mateix a metro, autobusos, tramvies, ferrocarrils de la Generalitat i Rodalies de Catalunya. I això és tot de moment des del Centre d'Informació Transmet. Bon dia.
Gràcies, Eva. Pel que fa al trànsit, a aquesta hora, situació molt tranquil·la. No trobem incidències ni al conjunt de la xarxa viària catalana, ni a les vies més properes de Sabadell, ni les vies d'accés a Barcelona. Passen 6 minuts de 2:15, entrem en matèria amb el Toni González a les vies de so i amb l'Albert García a la redacció i producció. Us ho dèiem en començar, la treva de la mobilitat fluida a l'entrada de Sabadell ha durat poc. Només uns dies després que recuperés completament la circulació a la Rambla Ibèria, el tall al passeig de Can Feu ha tornat a provocar caos de trànsit en hores punta. Molts dels vehicles desconeixen encara els canvis de mobilitat i s'han d'acostumar a les rutes alternatives. Mireia Prat, bon dia.
Bon dia, Karen. Ahir a la tarda ja es van viure els primers col·lapses amb més de 3/4 d'hora per anar des de la plaça del Mil·lenari fins al centre de la ciutat. Aquest matí ha estat el primer dia que els talls ja estaven fets des de primera hora i s'han viscut retencions importants a la Rambla Ibèria, la Ronda Ponent o la Nacional 150, que superen les habituals. Alguns conductors i veïns de la zona de Can Feu Gràcia han expressat el seu malestar.
Ahir a la tarda va ser horrorós. Vull dir, des de Sant Quirze fins a la Creu Alta, 3/4 d'hora em vaig tirar ahir a la tarda. Vull dir, a sobre em vaig tindre que desviar i vaig anar pel centre i vaig pujar un tros per la Rambla perquè estava col·lapsada la Gran Via, estava tot col·lapsat. Vull dir que si no s'ho replantegen hi ha un problema aquí.
Ayer mismamente tuve que ir al dentista a Rubí y para venir tuvimos que dar toda la vuelta porque había unas caravanas que era un desastre, era un desorden. Pero caravanas, ¿eh? Porque yo de Rubí aquí tardo, vamos, 10 minutos. Estuvimos 3/4 de hora. Y no exagero, digo, una pasada, que me parece muy bien que la obra hay que hacerla, pero se tenía que haber hecho, depende qué obra, en su debido momento, porque ahora fíjate, y esto que era un fastidio, ¿eh?
Una conclusió a la qual arriben molts veïns, que les obres de soterrament s'haurien pogut fer quan s'estaven fent les de la nova estació de Can Feu Gràcia dels ferrocarrils. En parlen la Lucía, la Rosa Maria i el Jordi.
Se hizo hasta allá. ¿Qué costaba hacer? ¿Perforar? Hasta donde tuvieran que perforar, tenerlo hecho, aunque en sí no fueran cerrado, no lo fueran hecho de paseo, pero al menos tenerlo perforado. Y no, que ahora vuelta a empezar. Es como con el centro del ayuntamiento, pasa exactamente igual. Cada año levantan suelo, no lo entiendo.
Home, jo ho veig malament, però les circumstàncies són les que són, no es va poder fer tot a la vegada, d'acord, s'hauria d'haver fet tot, són moltes molèsties, però més val així que no haver-les no fet ni aquestes ni les altres.
Per als veïns no són només inconvenients en la mobilitat en vehicle, amb els canvis de direcció dels carrers o amb els aparcaments, sinó que també s'hi sumen la llunyania de les parades d'autobús, els contenidors de la brossa o el soroll, com detalla la Lucía.
Lo tenemos todo cortado. Aún de momento nos han dejado esto, pero tenemos que ir pues bastantes metros arriba a coger el autobús. Yo misma tengo la pierna mal y me cuesta más trabajo. Pero claro, si queremos que se haga. Pero podían haberlo hecho antes. Yo pienso que doble faena y doble trabajo y doble dinero.
Des de l'Ajuntament, el tinent d'alcalde de Cohesió Territorial, Juli Fernández, reconeix els inconvenients que suposa pels conductors i ha anunciat que reforçaran la senyalització dels itineraris alternatius, que són, sobretot, la Ronda Oest.
Fent evident l'itinerari alternatiu amb senyalització física a la ciutat, això és el que farem, i de ben segur que en les properes setmanes, quan els hàbits de tots els nostres veïns i veïnes, doncs els trobem i ens habituem aquestes complicacions que són poc agradables o molt desagradables, seran menors.
Sobre l'oportunitat perduda per soterrar les vies quan es van fer les obres de l'estació, Fernández recorda que suposen una inversió de 20 milions d'euros que depèn dels pressupostos de la Generalitat i que calia acord entre administracions. Per al tinent d'alcalde, aquestes obres permetran un canvi impensable, que el tren desaparegui de la superfície de la ciutat.
I que també ha carregat contra el caos circulatori registrat en les últimes hores a Sabadell ha estat el Partit dels Socialistes, que atribueix la situació a una falta de previsió per part del govern municipal. Així ho ha apuntat el secretari del PSC a la ciutat, Pol Gibert.
Els conductors que van amb cotxe perquè no tenen altra alternativa, molts d'ells, perquè no hi ha altra opció, no? També perquè el transport públic en aquesta ciutat està bastant col·lapsat. Tenim la Renfe Centre tancada. Tenim els catalans que van a tope cada dia al matí, no? Amb el qual, pensar que el govern de mala fe vol fer que els treballadors no puguin arribar a la seva hora de treball per intentar impedir-ho pel temps que hi ha Sabadell, ens semblaria mala fe. El que és evident és que hi ha improvisació, això és evident, perquè s'ha vist aquests dies quan senyalitzaven les rutes alternatives en teoria, no? Que ho han fet tard, ho han fet malament, els conductors no sabien ni per on anar. Per tant, espero que sigui improvisació, no sigui mala fe.
Davant de la situació circulatòria a la ciutat, els socialistes reclamen al govern quadripartit que paralitzi el pla per reduir la presència de cotxes al centre i que n'estudiï les conseqüències. I no deixem encara la mobilitat perquè la plataforma Stop Pujades ha convocat per aquesta tarda una mobilització a 8:15 a l'estació de Sabadell Nord. Sota el lema "Els metros seran sempre nostres", els convocants denuncien que la pujada dels preus dels transports públics d'aquest mes de gener afectarà les butxaques de molta gent.
Gerard Soler, membre del col·lectiu Stop Pujades, denuncia que darrere d'aquest increment hi ha la idea que ja s'ha superat la crisi econòmica, cosa que des de la plataforma no creuen que sigui veritat. A més, apunten que aquesta pujada ha arribat després de 3 anys de tarifes congelades.
Després de 3 anys de congelació de les tarifes, el que s'ha donat el cas és que 3 dies abans de que acabés l'any s'anunciava una nova pujada dels preus. Un fet que suposava una novetat per el que he comentat en els darrers anys, i això suposa, doncs, òbviament, un encariment de la vida juntament amb altres serveis com aigua, gas o llum. Més enllà d'aquests temes, que no són pròpiament els de Stop Pujades, sí que el transport públic cada cop veiem que és com un bé més essencial per les necessitats vitals de les persones.
D'aquesta manera, la T10 d'una zona supera ja els 10 euros i les dues zones fins als 20 euros amb 10 cèntims. Des de la plataforma es veu amb bons ulls aquesta proposta de la T-Mobilitat, una targeta personalitzada que permetria descomptes segons la freqüència d'ús dels transports públics. Per Soler, però, aquesta iniciativa té una cara fosca.
Ja es va fer un concurs públic que l'ha guanyat, la va guanyar la CaixaBank, Fujitsu i Indra, i alguna altra empresa així més petita, on ens trobem que a part que el contracte va ser molt opac i des d'Stop Pujades van poder aconseguir entrar o veure algunes de les clàusules i annexos que hi havia, la realitat és que ens trobem que hi ha un deute de quasi 500 milions d'euros que en principi es cobriria a condició de que se li assignés de forma una mica sospitosa a CaixaBank.
La mobilització Stop Pujades d'aquest vespre coincidirà amb manifestacions similars en d'altres punts de l'àrea metropolitana. A Sabadell, la plataforma preveu també mobilitzacions cada dues setmanes en diferents punts de la ciutat.
Ràdio Sabadell. Notícies migdia.
Ahir us avançàvem que el procés participatiu Construint Ciutat ha escollit 20 projectes d'entre els 33 que finalment van quedar invalidats. Avui volem aprofundir en algun d'ells, per exemple, el programa Enfeina't, que procura la millora de l'equipament de la Llar del Vent i les activitats sobre la història del moviment veïnal que hem volgut conèixer més profunditat.
L'Esquitx ha presentat un projecte per respondre a la realitat dels joves que ni treballen ni estudien. L'Enfeina't rebrà una subvenció de 48.000 euros per oferir una 60 de joves formació de 200 hores dels àmbits de l'esport, el lleure, l'emprenedoria, la tecnologia o l'anglès, a més de dissenyar un itinerari personalitzat amb formació específica d'acord amb els seus interessos. El director de l'Esquitx, Sergi Asensio, ha explicat quin és el seu objectiu.
Volem donar resposta a aquesta necessitat i empoderar aquests joves a que es motivin, a que retornin al món formatiu o laboral, que es formin a través d'un acompanyament tècnic i unes persones que acompanyen aquests joves en un procés d'adquirir unes competències bàsiques, d'adquirir una motivació, amb aspectes innovadors que creiem que pot ajudar aquests joves pues a tenir un èxit educatiu i sortir d'aquest fracàs, no, de no fer res.
Un altre dels projectes que beneficiarà els joves i també els infants, en aquest cas del barri de la Concòrdia, és la millora de l'equipament de la Llar del Vent. Amb els 100.000 euros atorgats es construirà un mòdul alternatiu al costat perquè les gralles puguin assajar, per la colla dels petits i per obrir una sala d'estudi per als joves. Pau Recio, monitor de la Llar del Vent, ha detallat els problemes de l'edifici actual.
Ja portem uns 35 anys en aquell espai i, clar, és un espai en què al ser provisional tampoc no es va fer gran feina d'adequació, aïllament i tal, les parets són fines, igual que les finestres, a l'hivern doncs, la calefacció pues, és tota elèctrica, les parets ja estan una mica atrotinades, sí que hem anat fent tasques de manteniment, però a fer una inversió a llarg plaç en aquell local tampoc no és sostenible. Llavors la decisió és clara de que s'ha d'apostar per un nou local.
L'objectiu de l'entitat, però, és tirar a terra aquest local i construir-ne un de nou, tot i que de manera provisional es construeixi aquest segon mòdul. I un altre dels projectes que també ha rebut suport dels veïns al procés participatiu ha estat el projecte de la Federació de Veïns de Sabadell per documentar la història del moviment veïnal. N'ha parlat el seu president, Manuel Navas.
Volem convertir Sabadell en el centre de reflexió i d'activitats del moviment associatiu en general i en particular del moviment veïnal. La història del moviment veïnal, que creiem que és una qüestió que està poc estudiada, poc documentada i és poc coneguda, i ha sigut prou important per la ciutat.
Entre aquesta tardor i l'any vinent es publicarà un llibre i un còmic que repartirà als instituts, es farà una exposició itinerant per als districtes i s'elaborarà un DVD amb els testimonis del moviment veïnal. Una altra de les novetats del procés aquest any ha estat que els projectes seran executats per les pròpies entitats que els presenten, una millora que valoren molt positivament, com ha assegurat Asensio.
És una llàstima, no?, que l'entitat que proposava no fos la que pogués executar i en aquest cas, pues, vull dir que nosaltres hem presentat aquest projecte perquè tenim experiència, perquè creiem que el podem fer molt bé i ens sembla la millor fórmula.
Les propostes guanyadores s'han escollit a través de la plataforma Decidim Sabadell, tot i que han obtingut molts menys vots que l'any passat.
Segueix tota l'actualitat i notícies de la ciutat al web radiosabadell.fm.
Passa un minut de 2:15. El president de SECOT, Antoni Abad, treu ferro a l'expedient d'expulsió que els ha obert la patronal Foment. Abad entén que això és simplement un mecanisme per reajustar malentesos i també discrepàncies. Diu que SECOT té arguments de pes per respondre i, a més, la voluntat de romandre plegats és total. Pau Duran, bon dia.
Bon dia. El president de SECOT, Antoni Abad, explica que la relació entre les dues patronals està perfectament definida i no hi ha lloc pel litigi.
Per SECOT, Foment és la nostra cúpula empresarial en la que doncs, hi participem activament i des d'aquestes funcions de cúpula doncs, hi treballem temes doncs, transcendents.
Abad diu que estan esperant rebre el document per argumentar les seves raons i que la seva voluntat és sempre conciliar i aportar a Foment. El compromís en el fet de continuar junts és total.
Avui el que hem de procurar doncs, és no desunir, sinó tot el contrari, perquè els reptes que tenim al capdavant doncs, a favor del creixement de l'economia i de la qualitat de l'ocupació i de la recerca i de la internacionalització i de la innovació, doncs, em sembla que no hi guanyaríem res doncs, de que no continuéssim junts.
Foment del Treball acusa SECOT d'actuar fora del seu àmbit territorial en enviar una carta de protesta al ministre d'Economia pel decret que facilitava el canvi de seu de les empreses. Abad refusa tenir en consideració una presumpta persecució per part de Foment.
Si dona aquesta sensació, la veritat és que em sembla que no podem caure en el parany ara d'incorporar-la, en el que ens toca i ens correspon fer com a FECOT.
Les dues patronals tenen visions polítiques bastant oposades. Mentre la Vallesana situa més a prop de l'independentisme, Foment s'hi ha mostrat repetidament en contra.
Ràdio Sabadell, també a les xarxes socials. Twitter, @RadioSabadell.
393 conjunts arqueològics de jaciments espoliats i unes 20.000 peces d'alt interès científic. Aquest és el botí que els Mossos d'Esquadra han descobert, assessorats per un investigador de l'Institut Català de Paleontologia, que provenien de jaciments catalans i que es venien de forma il·legal a plataformes d'internet. En total eren uns de 168 jaciments arqueològics i 32 paleontològics.
Els agents van detenir dos homes a l'agost a qui se'ls atribueix l'activitat saquejadora d'unes 20.000 peces. La policia destaca que
la quantitat de material era tan gran que van caldre 4 furgonetes i 3 dies de feina per traslladar tot el material a les dependències del Departament de Cultura. Albert Galobar, cap del grup de recerca del Mesozoic de l'Institut Català de Paleontologia, ha assessorat la unitat del patrimoni que ha portat al cas. Per Galobar, aquest material no complia les normatives de patrimoni.
En general, tota la normativa, ja et diria, gairebé mundial. Els Estats Units és un cas molt estrany, no? Diguéssim, una normativa. Tot el que és patrimoni cultural, en aquest cas els fòssils com a tal, o els objectes arqueològics s'entenen com a patrimoni cultural, són de tots. És a dir, és de l'Estat, és del govern qui fa doncs, aquesta protecció.
Els béns espoliats provenen de jaciments que es concentren al Pirineu Occidental, Osona, la Garrotxa, el Ripollès i zones de Barcelona i Tarragona. Per Galobar cal anar molt amb compte amb la compra i venda d'aquest material perquè la normativa és molt clara.
Si algú vol comprar arqueologia i paleontologia, ja de sortida hem de pensar que les possibilitats de que això sigui legal són molt baixes. Sí que ens hauríem d'assabentar alguna vegada, pues, o bé parlant amb els museus, per dir-te alguna cosa. Moltes vegades els museus et poden donar aquest assessorament i et poden dir doncs, si això ho pots fer o no pots fer.
La policia catalana ha valorat el material recuperat en més de 111.000 euros. De fet, amb només una pàgina web, els Mossos han comprovat que els dos homes havien obtingut uns guanys de 1.000 euros mensuals.
I afegim un parell de punts més. Un gos de raça perillosa ha mossegat un vianant de 31 anys a la carretera de Barcelona. El gos, un mastís petit de color blanc, anava correctament lligat, ha mossegat la cama de l'home trencant-li els pantalons. L'incident es va produir ahir a 2:15 del matí. L'afectat ha anat a curar-se al centre d'urgències d'atenció primària Sant Fèlix. Un contenidor ha quedat afectat després que s'originés un incendi al carrer Sant Miquel. Una dotació de bombers i una unitat de policia municipal han hagut d'intervenir en l'incident que va ocórrer ahir a les 5 de la tarda. Avui es presentarà el llibre amb Sense tu, de Pep Elias. La presentació serà a càrrec d'Òmnium Sabadell i el Centre de Normalització Lingüística i també comptarà amb la participació de l'escriptor sabadellenc David Vila i Ros. L'acte tindrà lloc a 8:15 del vespre a la llar del llibre del carrer de Sant Antoni. Tres biblioteques de Sabadell participen al projecte de la Diputació de Barcelona Debat a Bat, llegir i llegir-se. Són Vapor Badia, la Biblioteca del Sud i la Serra. La iniciativa pretén despertar el pensament crític dels joves. La directora de la Biblioteca La Serra, Montse Alonso, ha explicat al programa al matí de Ràdio Sabadell com s'han plantejat aquest projecte.
És un projecte que ha impulsat la Diputació de Barcelona. El 2017 vam fer la primera edició. La primera edició del projecte i les biblioteques municipals de Sabadell ens vam sumar a aquesta iniciativa. És un projecte adreçat a joves entre 12 i 16 anys, o sigui, l'etapa de l'ESO, i consisteix en fer tres activitats que es diuen BATS a l'any. Llavors, durant el 2017 hem fet tres BATS.
I aquests BATS han tractat dels temes de la guerra, les migracions, la tria de camins a la vida. Alonso, explica de quina manera s'enfoquen.
Consisteix en fer parlar als joves, en fer pensar, en crear un diàleg, i el protagonista dels BATS són els àlbums il·lustrats. Treballem un tema o un il·lustrador o un àlbum concret i sempre gira entorn d'això, dels àlbums.
De cara a aquest 2018 es treballen els temes dels somnis i de l'autoestima. L'activitat es fa en diferents espais de la biblioteca i implica pràctiques sorprenents per als assistents, cosa que els motiva encara més. El treball està programat conjuntament entre els bibliotecaris i el professorat de les escoles on assisteixen els alumnes. Enguany han participat una 70 de lectors en el projecte a Sabadell, cosa que ha permès estimular-los en la lectura.
Ràdio Sabadell. Notícies.
Vostè dirà.
Sí, a l'Hotel Suís, si us plau.
Aquesta temporada a Ràdio Sabadell s'obren de nou les portes de l'Hotel Suís. De 2 a 3 de la tarda, una hora per rebre els millors hostes de l'esport sabadellenc. Tertúlies, reportatges, debats, entrevistes en profunditat.
Hotel Suís.
Posa't còmode. Aquest any, l'esport de la ciutat s'allotja a l'Hotel Suís.
Entenem l'esport com tu. una mirada de Sabadell al món des de Ràdio Sabadell.
Sortim fora de Sabadell i de la comarca per acostar-vos altres notícies destacades del dia. Un dia més passen per la política perquè el Tribunal Constitucional ha admès a tràmit el recurs de Podem contra l'aplicació de l'article 155.
En aquest cas, l'admissió de tràmit no comporta la suspensió automàtica de la mesura, ja que només es produeix quan el recurs es presenta al govern espanyol. Tot i això, es considera de gran importància que el Constitucional es pronunciï sobre aquest article de la Constitució.
Junts per Catalunya i Esquerra Republicana tanquen un acord per investigar Carles Puigdemont.
Aquesta nit s'han reunit a Brussel·les el president català cessat i la número 2 dels republicans, Marta Rovira. El pacte inclou una majoria sobiranista de la mesa del Parlament, deixant-ne fora els comuns i investir com a president a Puigdemont. El que no s'ha definit és si la investidura serà a distància, ja que si Puigdemont torna a Catalunya, serà detingut.
A més, el candidat de Junts per Catalunya ha avisat a la Unió Europea que el suport incondicional a Mariano Rajoy no resol la situació catalana i reclama que l'insti al diàleg.
Puigdemont també ha assenyalat que molts líders europeus continuaran mantenint el silenci davant del govern espanyol, que aparentment no accepta els resultats d'unes eleccions. El expresident de la Generalitat també ha defensat el escenari polític-politico, que diu que el govern espanyol, al moment del diàleg, ha arribat.
Oriol Junqueras demana el trasllat a una presó catalana i permisos per assistir als plens del Parlament.
L'advocat de Junqueras ha formalitzat així la petició del seu defensat. A més, a l'escrit en recorda la situació de presó preventiva del líder d'Esquerra Republicana des del 2 de novembre. Tot i això, la decisió ara està en mans del jutge instructor del cas, Pablo Llarena.
En successos, detenen el monitor d'un gimnàs de Salt acusat d'abusar sexualment de 6 menors.
Segons ha pogut avançar el diari de Girona, els abusos s'haurien produït mentre els alumnes del centre feien estiraments, apartant les nenes de la resta de persones de la classe per poder perpetrar els tocaments. La policia ha confirmat que va rebre una denúncia fa unes setmanes i que estan sortint nous casos que s'estan investigant.
La recta final del Notícies Migdia d'avui la dediquem a parlar de tradicions, concretament de totes les festes populars que tenen els arbres com a protagonistes.
La contraportada.
Perquè el periodista sabadellenc Llorenç Rovires i el fotògraf terrassenc Marc Castellet acaben de publicar un llibre sobre aquesta qüestió, Amunt, les festes de l'arbre als Països Catalans, una obra que és fruit de pràcticament una dècada d'investigació i que neix de la curiositat dels dos professionals.
La festa de l'arbre, que cada mes de gener es fa a Matadepera, va recordar els dos vallesans, entre altres celebracions, en què aquest element també és un protagonista com la de Centelles o de Sant Llorenç d'Amunt. Un procés de documentació els va portar a descobrir 160 festes d'aquest tipus arreu dels Països Catalans. En total, n'han recollit una trentena en aquest llibre, documentades amb textos i imatges, com ha apuntat Marc Castellet al programa Al Matí.
El Llorenç, com a periodista i com a fotògraf, ens l'hem plantejat explicar-lo des del nostre punt de vista, cadascú una mica independentment. O sigui, hi ha una narració escrita i, per una altra banda, hi ha la narració més visual, que en el fons seria coincidir un periodista i un fotògraf en el mateix lloc, en el mateix moment, i explicat de maneres diferents.
A banda de fer un recull de totes les festes que compten amb els arbres com a element espiritual, símbol de fertilitat o de vinculació amb la terra, els dos vallesans també han extret conclusions. Castellet considera que les celebracions d'aquest tipus encara tenen sentit.
Són unes celebracions que, precisament amb aquest tipus de vida que portem, més moderna, més individualista, no només urbana, sinó que molt, molt mirant-nos a nosaltres mateixos, que un col·lectiu de gent avui en dia es posi d'acord per fer, en alguns casos, el que sembla una animalada, una bestiesa, no?, que és anar al bosc, a fer una festa, tallar un arbre i d'una manera de vegades molt esbojarrada, el porten fins al centre de la plaça i després allà en fan festa al voltant, no? Però dona un sentiment de col·lectiu, d'unitat, de si no hi som tots no ho podem fer, que ho farem tant sí com no. Això és una cosa, són elements que hem viscut a totes les festes que contrasten molt amb aquesta vida que potser ens pren aquest sentiment de comunitat.
Amunt, les festes de l'arbre als Països Catalans es presentarà oficialment el dia 18 de gener a Matadepera en un acte que tindrà lloc a les 7 de la tarda.
Parlant, doncs, de tradicions vallesanes i catalanes, arribem al final del Notícies Migdia d'avui. Recordeu, com sempre, que tot el que us hem explicat en aquesta mitja hora de Notícies Migdia ho podeu trobar ampliat al portal web d'aquesta emissora, radiosabadell.fm. Nosaltres tornem amb més informació a les 7, al 94.6, amb una nova edició del Notícies Vespre amb Pau Duran. Ara us deixem amb els esports, l'Hotel Suís, de la mà de l'Adrià Arroyo. Adéu-siau.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.